Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra, que té un epicentre clar a aquestes hores, que és la pista Philippe Chartrier de Roland Garros, on es veuen les cares en la primera semifinal el gran Rafa Nadal, que avui per cert compleix 36 anys, i Alexander Zverev, per un lloc a la final. El partit es jugarà per cert sota cobert, que amenaça pluja a París. La segona semifinal enfrontarà després a Cilic i a Ruth. De seguida connectem amb la transmissió que està fent l'Àngel García i companyia per cope.es i dispositius mòbils. El partit està a punt de començar. Servirà de seguida Rafa Nadal en el primer joc d'aquest partit. El Barça estem a voltes amb la situació econòmica del club després del no del Barça a CVC, fet que dificultarà obtenir fair play per fitxar aquest estiu. Joan Laporta ha presentat la samarreta per la propera temporada i manté que l'objectiu serà lluitar per tots els títols. Mentretant, el vicepresident econòmic Eduard Romeu ha dit aquest matí a RAC1 que buscaran les fórmules per poder fitxar, ha fet corresponsable a Tebas de la situació del Barça i ha reconegut que plantejaran a la plantilla una nova rebaixa salarial. Després l'escoltem i ho comentem amb el nostre debat avui amb el Toni Freixa i el David Bernabéu. Abordarem també l'actualitat de la selecció espanyola, que ahir va empatar a un en Portugal en la primera jornada de la Nations League amb gol de Morata i actuació destacada del blaugrana Gavi. Propera cita diumenge, República Txeca a Espanya. Al Girona se li ha complicat l'ascens a primera després de caure ahir per 0-1 a Montilivi davant de l'Eibar. Tenim el partit de tornada diumenge a la tarda. Pendents també del Nàstic, que disputa diumenge davant del Racing Ferrol, a Balaïdos la primera ronda per l'ascens a segona. Ha de superar-ne dues per pujar. A l'Espanyol la notícia és que ha prescindit de Raquel Cabezón com a responsable del futbol femení, o del primer equip de futbol femení de l'Espanyol. La nova responsable és Dolors Ribalta, mentre que el Barça ha renovat el míster Jonathan Giraldez fins al 2024. El València, per cert, ha fet oficial la destitució del seu entrenador Bordalàs. En bàsquet tenim Barça-Joventut aquesta nit, primer partit de la sèrie semifinal de la Lliga CB. Ahir, Real Madrid 94, Baskonia 84 en l'altra semifinal. Tenim també Copa Sobal d'handbol aquest cap de setmana a Saragossa amb els dos equips catalans. Demà a la tarda semifinal finals, Granollers, Bidasoa i Barça-Logroño, Mundial de Motociclisme a Montmeló, Gran Premi de Catalunya, avui jornada d'entrenaments lliures, després estem també al circuit, com sabeu, amb la baixa de Marc Márquez, que ha estat operat als Estats Units de l'espatlla, una operació de 3 hores que ha anat bé, ara toca recuperar-se. I en waterpolo, males notícies, tot i fer un molt bon partit, l'Atlètic Barceloneta va caure als quarts de final de la Champions davant del potent Prorreco italià per 11-10, només per un gol. Avui toca jugar pels llocs del 5-8 davant del Dubrovnik. Les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem: si fóssiu compromissaris, votaríeu a favor del que demani la junta directiva? Heu votat que sí al 59%, que no al 41%. En clau Espanyol us preguntem avui si us quedaríeu amb el Monito Vargas, que està cedit. Sí que us el quedaríeu al 58%, no al 42%. Marc Pairés està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, també està en marxa la semifinal a Roland Garros entre Nadal i Zverev. La pilota, avui és la pilota de tenis, ja vota Esports Cope.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Obrim amb tenis, està en marxa ja el partit entre Rafa Nadal i Zverev, està disputant-se ara mateix el primer joc del primer set. Connectem amb la transmissió que està fent l'Àngel García i companyia per cope.es i dispositius mòbils. Ho anirem fent durant el programa.
Muchísimo con ese cortado profundo de revés. El revés a dos manos de Rafa se queda en la red. Ojo que la primera bola de break es para Alexander Zverev. Esto es lo que no queríamos. Uy, uy. Necesitábamos un buen inicio de partido y de momento no lo estamos teniendo. 30-40, no pasa nada. A ver si conseguimos salvarlo.
El otro día, Carla, contra Djokovic empezó Nadal fenomenal. Hoy ha empezado un poquito más dubitativo, con un poquito menos de ritmo.
Sí, yo creo que tiene muy claro lo que quiere hacer, cómo quiere jugar, pero es cierto que no siempre puedes empezar de la mejor manera posible. A ver si levanta esta bola de break, sería muy positivo.
Al servicio don Rafael Nadal Paleras, buenísimo el servicio, pero muy bueno también el resto de Zverev. Intenta abrir pista, Rafa Nadal ataca con el revés paralelo, se defiende como puede el alemán, bien, profundo el golpe de Zverev, como me está gustando su revés, como siempre. Se marcha al revés de Rafa Nadal, ojo, bueno. Ni mucho menos el inicio que esperábamos, ni mucho menos el inicio que queríamos. El primer break es para Alexander Zverev, sangría de errores de don Rafael Nadal Parera, 4 minutos de partido, 0-1 para Zverev.
Primera mala.
Doncs així comença aquest partit, aquesta semifinal entre Nadal i Zverev. Anirem connectant durant el programa amb la transmissió de l'Àngel García i companyia. Ara busquem l'última hora del Barça, l'actualitat del Barça, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que avui ha vist la llum, s'estrena ja de forma oficial la nova equipació, la nova samarreta pel primer equip del Barça per la propera temporada. Estèticament no està malament, no és lletja. A mi em sembla que no continua sense ser la samarreta del Barça.
És el que deia sobretot la gent a xarxes socials, que els hi agrada més que la samarreta de l'any anterior, també de les altres temporades, però que encara no té l'essència del que és el Futbol Club Barcelona. És una samarreta que invoca els Jocs Olímpics de 1992, ara que se celebren just els 30 anys. El lema és clar, una flama que segueix viva. La samarreta té 8 franges verticals, 6 blaugranes.
Unes franges molt finetes.
Sí, molt finetes, té 6 blaugranes i dues un blau més fort, que també és present al coll, a l'espatlla i a la màniga. La novetat és que al pit ja surt el nou patrocinador, Spotify, en lletres daurades, igual que el logotip de Nike, i a la part de darrere apareix la nova col·laboració amb Agnur sota el dorsal de cada jugador. En el cas dels pantalons, el blau marí està també present, és l'únic color, com també és el cas de les mitgetes. I així explicava com és aquesta samarreta el president del Barça, Joan Laporta, i compta amb el missatge final de l'objectiu que té per a la propera temporada.
Culés, fa 30 anys, el 1992... una espurna va despertar un sentiment. Va encendre una flama que va fer que tot el món posés els seus ulls a Barcelona. Aquesta flama encara és viva dins nostra. I és per això que la nova samarreta del Barça està inspirada en l'evolució que va fer Barcelona gràcies als Jocs Olímpics del 92. I el Barça afronta una nova era fidel als nostres orígens. Masia, estil de joc, talent jove... I ho fem acompanyats del sponsor principal del club, Spotify. La defensarem tots, amb l'objectiu de tornar a lluitar per tots els títols.
Aquest és el tema. Més enllà de la samarreta, que a uns us agradarà més i a d'altres menys, el tema és el missatge de Laporta, que insisteix, Víctor, una vegada més, en que la temporada que ve s'han de lluitar per tots els títols, i per lluitar pels títols s'ha de millorar la situació econòmica per poder reforçar-se. I això el Barça ho farà sense l'acord amb CVC. Aquí el Barça sembla que ha dit definitivament no. En aquest sentit, avui ha donat explicacions al vicepresident econòmic Eduard Romeu a RAC1.
Sí, el vicepresident econòmic ha estat amb Jordi Basté, ha explicat el que des d'ahir es va informar a la cadena COPE. El Futbol Club Barcelona tanca definitivament la porta a CVC, considerant que poden prescindir del fons americà i recórrer a un altre fons amb millors condicions. De fet, semblants, no de 270 milions d'euros, però molt a prop, i a 25 anys i no a 50 anys, que és el que demana CVC. De fet, deia Romeu que es posen com a límit als 25 anys per cedir els seus drets televisius. Eduard Romeu explicava així aquest no a CVC.
Que vist des d'un club, permeti'm dir, modest, és un acord correcte. Correcte, correcte des del punt de vista d'un club modest. Clar. Des d'un club que té la potencialitat que tenim els que estem ja en el món, anem a dir internacional, no? I que hem estat capaços d'emetre deute fora, etc, doncs no és una bona operació. És una mica un cafè per tothom. Però des de la vessant econòmica és un mal negoci pel Barça. CBC, en aquest cas, té un conflicte d'interès, que és obvi, perquè és soci de la Lliga, i no podem hipotecar els drets de televisió per mig segle.
Doncs a veure com s'ho fan, perquè aquesta setmana parlàvem amb Marc Menchen, el director de Tu Playbook, i ens deia que el Barça, per tenir fair play financer, havia de tragar, per dir-ho així, entre cometes, amb l'acord amb CVC, i sense aquest acord, a veure com s'ho fan.
CVC era l'únic que garantitzava aquest marge salarial, aquest fair play. Ara han d'activar altres vies, com la venda del 49,9% de les llicències i comercialització, BLM, i tenen una oferta per això de 275 milions d'euros, però explicava Eduard Romeu que encara no els agrada aquesta xifra i esperen millorar-la. De fet, no es posen com a límit el 30 de juny, sinó que potser es fa més endavant per intentar millorar aquests 275 milions d'euros. Dins del no a CBC també ha estat important l'acord amb Florentino Pérez per la Superliga i també el no cedir el que consideren un xantatge del president de la Lliga, Javier Tebas. Basté li preguntava directament a Romeu si CBC era ja com una amenaça.
La paraula l'ha dit vostè, com bé diu, però esclar, és obvi. Si tu signes això, tens això, i si no signes això, no ho tindràs. Doncs cadascú ho qualifiqui com vulgui. Bueno, és que ja només falta que passem per l'embut d'en Tebas també una altra vegada. Home, no pot ser. Hi ha un moment que has de dir prou, i nosaltres hem dit prou. Ja està.
Sí, ahir, estat ahir el Barça va dir prou amb Javier Tebas?
Bueno, hem dit prou amb aquest acord tal com està ara mateix.
Doncs a veure quina solució troben. El que és evident, Víctor, és que amb Tebas la relació és molt tensa cada vegada més.
La relació molt dolenta, recordeu aquesta setmana, s'han creuat declaracions. Primer, Javier Tebas dient que no poden fitxar a Lewandowski, que han de vendre jugadors. Joan Laporta, després de la Junta, la Junquera li va contestar dient que no es fiqués en aquests temes perquè estava perjudicant el Barça i, per tant, a un equip de la Lliga. Javier Tebas ahir va dir que què més li agradaria ahir que Lewandowski fitxés pel Barça, i segueix aquest creuament de declaracions perquè Eduard Romeu també ha parlat de Javier Tebas i el fa responsable d'aquesta situació perquè, diu, va permetre en l'era de Josep Maria Bartomeu com a president que el Futbol Club Barcelona arribés a aquest punt.
El que aquest senyor és corresponsable de la situació del Barça. I això no m'ho traurà del cap per molt que em foti Twitters i el que vulgui. És corresponsable. Ha mirat cap a l'altra banda i ha permès la situació actual. I que ens deixem de tonteries.
Però
ja.
Per què?
Per què? Pues perquè se li deia ment a tot. Perquè se li deia ben a tot, contra el Barça, contra els interessos del Barça.
Relació tensa, cada vegada pitjor entre el Barça i Tebas. A veure com s'ho fan. Estem pendents de l'activació d'aquestes famoses palanques o accions econòmiques, com li diuen ara. Víctor, hi ha una altra via que reobre, que es torna a obrir, que és el tema de la rebaixa salarial de la plantilla. La directiva tornarà a demanar als futbolistes que els baixin el sou.
Així és, perquè és un dels problemes més greus que té el Barça, el marge salarial. Romeu explicava que té el Barça 560 milions d'euros de gastos cada temporada només en salaris. La del Bayern, aquests gastos són de 300 milions i del Madrid 400, per fer una comparació que visualitzi la magnitud del problema i les grans diferències. Es treballa en reduir aquesta massa salarial i després de no acceptar CBC, la prioritat pel Barça, com deies, és reduir de nou els sous, aquesta vegada a tota la plantilla, no només als capitans, i a més a la resta de seccions també posaven èmfasis en el bàsquet.
Les negociacions sempre seran individuals. O sigui, el que fa per tothom, com li he dit abans, no s'aplicarà a casa nostra, entre altres coses, perquè no seria just. Aleshores,
els més veterans, que és el que tenien el contracte, Gerard Piqué, Alba, Busquets, per exemple?
Això anirà en funció dels interessos de tècnics, òbviament, i evidentment d'on hi hagi més interès per part del club. Però, òbviament, doncs, els més costosos són els que s'han de negociar abans. Sí.
De moment no ens consta, Víctor, que cap futbolista de la primera plantilla se li hagi fet cap petició en aquest sentit, de moment, no?
No s'han posat en contacte amb cap jugador i, de fet, ahir contactàvem amb l'entorn dels capitans del Futbol Club Barcelona i estaven sorpresos per aquesta decisió del Barça de rebaixar els sous i, de fet, algun creia que seria impossible que es plantegés aquesta situació, però avui ja Eduard Romeu, el vicepresident econòmic del Barça, li ha posat veu i ha dit que és el que faran, per cert, d'un altre tema, de Lewandowski, que tothom parla del mercat de fitxatges, ha dit Eduard Romeu que ara mateix no el poden fer per aquesta malmesa situació econòmica.
Hi ha una acuseta de Riqui Puig, que és un dels que pot sortir en aquest mercat d'estiu, que hi ha hagut algú que ha aixecat la mà i ha dit: ei, jo si surt el vull.
ni més ni menys que Eder Sarabia, que és entrenador de l'Andorra, que van de pujar a segona divisió. L'Andorra de Gerard Piqué serà un dels equips que més donarà a parlar segur pels seus reforços i amb qui segur també es relaciona amb jugadors del Barça, com és el cas de Riqui Puig. Deia el míster de l'Andorra que guarda una bona relació amb el de Mata de Pere, després d'entrenar-lo, recordeu, quan era segon de Quique Setién, i així explicava Sarabia a la porteria de BTV les ganes que té de tenir a Riqui Puig.
Iría en bicicleta a buscarle, que Riqui es un jugador de otro nivel. Es verdad que en el Barça pues no ha podido tener su espacio y no ha podido dar todo lo que creo que el potencial que todos sabemos que tiene. Creo que con nosotros fue con el que más ha jugado y yo de hecho creo que tengo buena relación con él, le tengo muchísimo cariño. Si quiere disfrutar también del fútbol, podemos venir, ya digo, cojo la bicicleta, me voy para Barcelona, me lo monto encima y lo traigo para aquí arriba.
Podria fer-ho, perquè Eder Sarabia em sembla que està en forma i li agrada molt anar en bici.
Li agrada molt i a més comenta sempre a les seves xarxes socials qualsevol etapa, de qualsevol volta, de qualsevol clàssica de bicis. Per cert, Riqui Puig acaba contracte té contracte fins al 2023 i evidentment al Barça li busca una sortida perquè no té minuts.
Com a molts d'altres. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Confiança o no? Escoltant a RAC1 el vicepresident esportiu del Barça, Eduard Romeu, la paraula que resumeix totes les declaracions d'intencions és confiança, de cara a l'assemblea de socis compromissaris del Barça del dia 16. Confiança sense saber realment les solucions econòmiques que s'estan votant en un moment molt delicat pel club, com es va fer a l'assemblea per donar suport a l'acord amb Spotify. Conec l'Eduard Romeu des de fa gairebé 30 anys, quan feia costat a l'equip viatjant pràcticament a tots els partits, i és una persona molt propera i suposo que molt capaç i em transmet bones sensacions i, per tant, és una bona fórmula que surti als mitjans abans de l'assemblea. En tot cas, serà problema dels socis una vegada més donar llum verda o no a la junta directiva presidida per Joan Laporta per fer el que cregui oportú, sense saber al 100% com resoldran els problemes. Confiança és la imatge. A la vida, a vegades tens confiança cega per dogma de fe o confiança plena perquè saps que tens arguments. Per explicar-me millor, jo tindria més confiança que Nadal guanyi el seu partit davant Zverev, que acaba de començar a Roland Garros, que en la gestió de la junta directiva del Barça. En aquest cas, seria tancar els ulls i tenir fe. En el cas de Rafa Nadal, està convençut que ho farà bé i sortirà guanyador.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Doncs mira, tornem a Roland Garros, on està a punt de començar el quart joc del primer set. Domina Zverev per 2-1 a Rafa Nadal.
Es boba, macho. O sea, tardan en entrar mil este, ni siquiera aceleran. Chicos, se está mirando todo el mundo y no se puede jugar al tenis, siéntate donde sea. Sí. Que es mucho más importante lo que pasa en la pista que tú pavoneándote de palco en palco.
No te enfades, Angelito.
No, es que hay un señor levantándose y saludando al otro lado de la pista. Perfecto. O sea, saludando a su colega que está enfrente mientras los tenistas intentan jugar. Es que es increíble, macho.
Mira, va a hacer Basteiro que se te pase un poco el enfado, porque creo que España está desatándose, Basteiro.
No uno, sino dos goles de España en estos últimos cinco minutos. El primero de Brian Gil, a pase de la muerte de Camello, que había entrado al inicio de esta segunda parte para poner el 0-3 en el marcador, y instantes después, tres minutos más tarde, otro pase de la muerte, esta vez de Ror Riquelme para Juan Miranda y poner el 0-4. Manda y mucho España en Irlanda del Norte. Irlanda del Norte 0, España sub-21-4.
Mira, por cierto, també de com va la selecció espanyola als 21. No
oblidar que Sergi Bruguera és l'actual capitán de la Copa Davis i és el entrenador de Alexander Zverev. Esto puede afectar al partido que una persona, bueno, que conozca también a Rafa Nadal esté entrenando a su rival.
Evidentemente ayuda, también ayuda que ganó dos veces aquí, con lo cual sabe también lo que hay que hacer para ganar en Roland Garros, pero insisto, es Nadal, es decir, por supuesto que Zverev, si le ficha por eso, porque entre otras cosas puede mejorar su nivel en tierra y lo ha hecho. De hecho, ha hecho una gran gira de tierra.
Servín Zverev, que domina per 2-1 al primer set a Rafa Nadal, 3-23, pausa i seguim.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra. IVA no incluido.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Anem amb l'actualitat de la selecció espanyola absoluta, que va empatar a un ahir davant Portugal en el primer partit de la Nations League. Tenim el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, no hay manera de ganarle a Portugal con Luis Enrique en el banquillo, ¿no? Tres partidos, tres empates llevamos, ¿no?
Sí, además creo que los cinco últimos enfrentamientos también han sido cinco empates. Pero bueno, luego lo que veníamos hablando estos días, ¿no? En el Mundial de Sudáfrica, en la Eurocopa de 2012, en el Mundial de Rusia, en ninguna han sido capaces de ganarnos. Pero bueno, es una buena selección, aunque Cristiano fue suplente, suma España un punto en esta Liga de Naciones y bueno, pues habrá que intentar ganar bien en Praga, bien en Ginebra, porque si no, obviamente, se puede empezar a complicar el primer puesto, que es el que da acceso a la Final Four.
Sí, hombre, con el 1-0 España pudo hacer el segundo, pero es verdad que Portugal también tuvo sus fases de partido y al final el empate no es injusto, ¿no, Miguel Ángel, o qué?
No, yo creo que es justo. Es cierto que Morata en esa ocasión, en la segunda parte, intentó picar el balón, tuvo el 2-0, que yo creo que hubiera sido definitivo. Y luego pues también nos sirve un poco de lección, ¿no? Hay que mantener la concentración hasta el final, porque se despiste en ese saque de banda, pues al final acabó siempre pegando el empate.
Oye, si hacemos la lectura un poco en clave Barça, lo más destacado, el buen partido de Gavi.
Sí, sin duda, para mí el mejor del partido, muy completo, acabó algo acalambrado, tuvo que ser sustituido por Marcos Llorente en los últimos minutos, habló de él muy bien Luis Enrique, dice que es un futbolista muy importante y que es un gran desconocido en España cuando tiene el balón. Así que reflexión curiosa del seleccionador. Dice que todo el mundo valora pues su entrega, su brega, pero que también le considera un jugador de mucha clase, de mucho estilo, cuando tiene la posesión del balón. Yo le doy casi por indiscutible ya en el 11, porque el centro del campo del Mundial podría ser perfectamente Gavi, Pedri y Busquets, pero el seleccionador me corrigió en la pregunta refiriéndose a que para él Gavi todavía no es intocable, no es indiscutible, pero no cabe duda que desde que debutó en la Liga de Naciones es un jugador que viene jugando casi todos los partidos de inicio.
Oye, ayer te preguntaba por la gestión que haría Luis Enrique de Ansu Fati en estos partidos. Ayer, nada, cero minutos.
No, cero minutos, ni siquiera calentó, por eso te digo que yo pensaba que a lo mejor sí tendría algunos minutos. Va a ir con mucho tacto, muy muy despacio, son cuatro partidos, hay tiempo para que tenga minutos, para que gane confianza, y imagino que en Praga, en el siguiente partido, tendrá por lo menos unos minutos, pero ya te digo que Luis Enrique no quiere correr ningún riesgo y quiere que siga ganando confianza, aunque insistió en la previa del partido que no es un jugador lesionado, que es un jugador que está curado y que tiene olvidada la lesión.
Muy bien, Miguel Ángel, oye, un poco de planning hasta la próxima cita, que es el domingo a las 9:45 en la República Checa.
Pues el equipo está en Sevilla, esta mañana ha realizado un entrenamiento de recuperación en la ciudad deportiva del Betis, todos a disposición del seleccionador, porque Eric García, que fue el descarte con esa amigdalitis, va a poder estar sin problemas para el segundo partido, y el equipo va a viajar mañana por la mañana a las 10 desde Sevilla a Praga para jugar el domingo el segundo partido de esta Liga de Naciones.
Perfecto, estamos en contacto, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Fem una mica de guia per la gent que ho vulgui anar seguint del que ha passat i del que ha de passar les properes hores en aquesta jornada de partits de seleccions.
Del que ha passat, aixequem una petita alerta, perquè hi havia un amistós entre Mèxic i Uruguai. L'ha guanyat Uruguai, 0-3. Araujo ha començat com a titular, jugant de lateral dret, però al minut 30 ha hagut de deixar el terreny de joc. Les primeres informacions parlen de que, en principi, hauria provocat el canvi o hauria demanat el canvi per una pubàlgia. Pubàlgia d'Araujo, al central del Futbol Club Barcelona. Hem sentit els companys que estan explicant aquest classificatori de l'Euro Sots 21, Irlanda del Nord 0, Espanya 4, els dos de Brian Hill, Juan Miranda, el primer l'ha fet Abel Ruiz, i ens centrem, sobretot en la jornada, la d'avui interessant, 20:45, Bèlgica, Països Baixos, amb De Bruyne queixant-se del calendari i amb Hazard dient allò de que jo ja sabia que Courtois era molt bo, tot això davant de la selecció de Països Baixos, on hem sentit, per exemple, les declaracions a les últimes hores parlant del seu futur de Frenkie de Jong. Tenim també un Croàcia-Àustria i tenim un partit que permetrà l'ocasió de veure Benzema i Mbappé al mateix equip. França-Dinamarca, la Dinamarca de Braithwaite, que fa front al combinat de Didier Deschamps. I a les 6 de la tarda, en aquesta Nations League, però baixant molts graons, anant al grup D, tenim un Letònia-Andorra. Comença el camí la selecció andorrana davant la favorita del grup per pujar al graó C d'aquesta Lliga de Nacions. L'objectiu dels andorrans, segons el seu seleccionador, créixer, Coldo Álvarez.
El primer objectiu és fer quantes més coses possibles ben fetes, millor. Perquè fa dies que tenim molt clar que quantes més coses ben fetes fem, millors resultats obtenim, no? I jo crec que és començar una Nations, intentar fer moltes coses ben fetes, ser un equip molt competitiu i intentar plantar cara a Letònia, que per altra part crec que és la favorita per pujar a categoria, per guanyar aquest grup.
La resta ja interessant, ens plantarem a la setmana que començarà, evidentment, el proper dilluns, dia 6.
Molt bé, abans del debat una mica més de tennis, tornem a Roland Garros, serveix Zverev, que està dominant per 3-2 en el primer set.
El Deportes Cope que presenta Luis Munilla a las 3:30, y durante media hora vamos a compartir retransmisión con este partidazo de semifinales que de momento está ganando Zverev por 3-2 en este Roland Garros 2022.
3:45, de seguida el debat.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Obrim el debat a Esports Cope, tenim el Toni Freixa. Què tal, Toni? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Molt bé, home, i tenim també el David Bernabéu. Què tal, David?
Què tal? Hola, Joan, bona tarda.
Que seguint el tennis o què?
Sí, doncs, sí. Preparats.
Sí, sí.
Preparats per veure un partit llarg.
Sí no? Fa pinta, no?
Curt no serà.
Sí, ha començat una mica millor Zverev, però, en fi, això no ha fet més
però
que començar.
Però el que vaig veure l'altre dia no és superable, eh?
El Nadal Djokovic, no? Sí, sí. No, sí, sí, partides brutal. Partides brutal.
Bueno, increïble.
Sí, sí.
Increïble.
En fi, ho anirem seguint, a veure com va. Parlem del Barça, senyors, i d'aquest no, no sé si definitiu, fa pinta que sí, Toni, del Barça-CVC, i ara a veure com s'ho fan per solventar una mica el tema econòmic i per veure què poden fer en el mercat de fitxatges d'aquest estiu.
Sí, però és que jo és que faria un canvi de ritme, és a dir, crec que no és realista plantejar l'absoluta necessitat de fer incorporacions si la situació del club no ho permet. O sigui, resulta que es vol fitxar 8 jugadors, se'ls vol donar baixa 10 o 12 o 14, que hem de veure si aquests 10, 12 o 14 volen sortir del club, com ja ha passat l'estiu passat i en altres mercats. I per fer tot això ens hem de vendre els ingressos futurs del club sense saber ni qui ens els comprarà, perquè no ens ho expliquen, ni en quines condicions, ni quan s'executarà aquesta operació, qui serà el nostre soci en la venda de BLM, amb la comercialització dels productes de BLM. Sembla que volem solucionar un problema puntual comprometent el futur d'una manera molt arriscada, quan, en la meva opinió, l'equip que té el Barça, els jugadors que té el Barça, fent retocs interns, que és a dir, comptar amb joves més del que s'està comptant fins ara, i potser no tant amb els veterans, dona per competir, no com els millors, però és que no ens ho podem permetre. O sigui, és que vull dir una altra cosa. Des de l'estiu passat, el Barça ha fet 10 fitxatges, que si no els hagués fet, segurament estarien igual. I ara que volem fer 8 fitxatges...
Abans dels fitxatges, Toni, el Barça estava novè a la classificació, eh? Abans dels fitxatges del mercat d'hivern.
Això per mi... O sigui, el Barça mai a la seva història ha acabat novè i no hagués acabat novè, seguríssim que no hagués acabat novè, perquè hagués tornat Pedri, que estava lesionat, hagués tornat Dembélé, que estava lesionat, i allò era la jornada 13 o 14, quan la Lliga té 38 partits.
Jo crec que el Barça és molt millor equip
que el que s'està dient. De fet, ahir va jugar a la selecció espanyola amb 4 jugadors del Barça a l'equip titular.
A veure, David, què dius?
Aviam, en part estic d'acord amb el Toni. És a dir, jo sempre he defensat que el club havia d'aplicar un discurs realista en funció de les capacitats que tingués. Jo vaig dir, ho porto dient, ho repeteixo cada vegada que se'm pregunta. Des del dia després del 2-8 vaig dir, ara, tranquil·litat. I se li ha explicat a la gent la veritat, que el Barça trigarà a tornar perquè està a un nivell molt inferior a Europa i perquè la Lliga, en fi, es pot anar trampejant. Una mala versió del Barça en general aquesta temporada, doncs, ha acabat segon amb certa facilitat, podríem dir fins i tot. Però has tingut davant un rival que ha tingut un cert nivell i no has pogut lluitar contra ell, no? Per tant, la necessitat d'aplicar un discurs realista, és a dir, acceptar que ets el Barça, però no ets el Barça que eres, no?
Perdona, un incís, David, Laporta, ho hauràs escoltat en la presentació de la samarreta, en aquest vídeo que ha fet, ha dit lluitar pels títols la propera temporada.
Continuem igual, no sé quan es va gravar això, suposo que ja, no sé si ho s'ha gravat els últims dies o ja es va gravar un temps, no ho sé, però continuem igual i estem amb un entrenador preocupat, perquè em consta que està molt preocupat, perquè ha plantejat una possible revolució esportiva a la plantilla que segurament a dia d'avui hem de pensar que no es podrà dur a terme, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista no discutirem el Toni, està clar, perquè jo crec que el Barça ha d'acceptar. Ahir vaig estar, per exemple, a l'11 TV3, se li feia una pregunta a la gent de si estarien disposats a passar 3 anys sense títols a canvi de no hipotecar el club, i gairebé el 70% dels aficionats deien que sí, que acceptaven això. Després ho has d'acceptar el dia a dia, també, eh? Després, quan et ve un rival a Europa i et pinta la cara, o perds el Bernabéu, per exemple, no és el cas d'aquesta temporada, o si et ve el Madrid guanya, o el Madrid guanya títols i tu no en guanyes, després això ho has d'acceptar, i és més difícil d'acceptar quan succeeix, no? Però, en general, ahir els aficionats deien que sí. Jo estic en aquesta línia, és a dir, que es faci el que es pugui, i el que no es pugui, doncs no passa res, i competim el que tinguis. Ara, ostres, Toni, pensar que l'equip estava novè quan va arribar el Xavi i que amb l'entrada que teníem haguéssim acabat igual, això no t'ho compro.
No, és que no entrem en això.
I Koeman va fer els resultats que va fer l'any anterior, però no oblidem que tenia els gols de Messi i de Griezmann.
Jo el que dic és que la solució del Barça no és portar Lewandowski amb 34 anys, Azpilicueta, Marcos Alonso...
La solució no ho sé, si el pots portar l'has de portar, i si no el pots portar no el portis.
No, sí, però és que la realitat del Barça no és aquesta. La realitat del Barça és que no és que no puguem competir títols. Jo coincideixo amb el president, evidentment que s'han de competir tots els títols, perquè és clar, quan un veu que
Europa, amb el que tens ara, Europa no pots competir, Toni.
La final de l'Europa League és entre de Frankfurt Glasgow.
No, ja no parlem de l'Europa League. Tu l'any que ve jugaràs la Champions. Oblida't de l'Europa League aquest any.
Escolta, la Champions la guanya un equip.
No dic guanyar-la, dic competir-la. Porta 6 anys sense competir la Champions. Amb aquests jugadors porta 6 anys.
Jo crec que aquest discurs és equivocadíssim. O sigui, si l'únic objectiu del Barça, l'únic vàlid per una temporada, és guanyar la Champions...
No t'estic dient això. No em tergiversis, que et conec. Jo no parlo de guanyar la Champions. Parlo de competir amb dignitat a la Champions, cosa que no has fet les últimes 6 temporades, i ho saps, i amb millors jugadors dels que tens ara.
Doncs el Barça té...
I a la Lliga, i estic d'acord amb tu, que amb 3 retocs pots arribar a competir.
La meva opinió és que el Barça té equip per competir la Champions. Per guanyar-la, segurament no té nivell per guanyar-la.
M'agradaria saber en què et bases. Perquè en els precedents no crec que et basis. En què et bases quan dius això? I em portes anys sortint trasquilat a la Champions. No és que no hagis pogut competir, és que t'han golejat. A les emitores importants t'han golejat. Aquest any ni t'has classificat ni tan sols per entrar a 8ens de final. Aleshores, en què et bases per dir que el Barça amb aquesta plantilla pot competir la Champions? No sé en què et bases, Toni.
Em baso en que aquest equip ben entrenat i amb el rendiment adequat està en condicions de competir pràcticament amb qualsevol equip d'Europa. Pràcticament.
Hi ha hagut bastants entrenadors, eh?
Hi ha 4 o 5 que estan per sobre. Escolta, David, És que
Toni, que han tingut a Messi, que han tingut a Suárez.
En les desfetes, tu t'estàs
que han tingut en Griezmann i que no han competit.
T'estàs basant en les desfetes. Jo t'estic dient que
home, és que és quan has de competir. Quan has de competir és quan jugues contra la Roma quarts i no encaixar 3 gols
a la tornada. David, que no tenim diners. David, no tenim diners.
No, però t'estic
dient... No tenim diners. Doncs ja està... No podem hipotecar el club.
Doncs aleshores digue'm el que...
No podem perdre el club.
Toni, estic d'acord amb tu. No hem de fer... Però si t'he donat la raó... Però escolta'm...
Prou de demanar com un nen petit el que no podem tenir.
Però escolta'm, però per què m'estàs atribuint una cosa que no he dit? Si he dit des del primer moment que amb això amb tu no discutiria. Si estic d'acord en que s'ha d'acceptar que tens el que tens i, per tant, anar amb el que tens, si ja t'ho dic, però tu m'estàs dient que amb l'equip que tens es pot competir la Champions. No, tampoc em diguis això. No es pot competir la Champions. No es pot competir la Champions. No es pot competir, perquè no l'has competit fins i tot tenint a Messi.
Si deixes parlar, esteu obsessionats amb la Champions.
No estic gens obsessionat amb la Champions. Gens.
Bueno, hi ha molta
jo particularment,
gent que només veu la Champions. Per què? Perquè com que la guanya el Madrid i ens agafa... A mi no m'agafa. Jo el que vull és que el meu equip tingui un rendiment durant la temporada regular i del qual jo em senti orgullós,
jo
que pugui guanyar la Lliga, que pugui guanyar la Copa, que pugui guanyar la Supercopa... I escolta, la Champions, sí, ja m'agradaria que la guanyés, però quan veig que la Copa la guanya el Betis, penso que el meu equip la pot guanyar. Quan veig que l'Europa League la guanya l'Eintracht de Frankfurt, penso que el meu equip la pot guanyar.
Que t'ha eliminat a tu, diria que amb justícia... Sí. No, a quarts de final.
Que t'ha passat per sobre, no que t'ha eliminat, Joan, que t'ha passat per sobre.
Sí.
Que t'ha passat per sobre. I, per tant, jo dic, aviam, si no es pot portar Lewandowski perquè no et dona el fair play financer, no passa res. Jo no em poso nerviós amb això. Jo accepto una temporada més de transició, si fa falta, o dues. M'és igual, perquè és evident que jo estic d'acord en que no s'ha hipotecat el futur del club per competir ja a correcuita i de pressa la temporada que ve. Ara, si pots portar, si fas forat per Lewandowski, jo no seré qui critiqui el fitxatge de Lewandowski. Com puc... És a dir, estem parlant d'un rival com el Madrid que té a Benzema rendint com està rendint en 33 i discutirem que el Barça pugui incorporar Lewandowski si el pot incorporar econòmicament en 33 anys quan porta 7 anys fotent més de 40 gols? No ho discutiré. Ara, si no el pots fer, no el facis. No passa res, jo t'ho compro, això. Però no diguem que amb l'equip que tenim podem competir la Champions.
Una pregunta molt directa pel Toni. Toni, el dia 16 a l'assemblea, si fossis compromissari i ja et demanés la Porta i la Junta que els hi fessis confiança per activar aquestes palanques, què diria, sí o no?
El primer que faria és convocar una assemblea en la que fos possible assistir presencialment i que hi hagi un debat. Mm. Em sembla que ens estem jugant al futur de l'entitat i això de fer-ho d'una manera on la gent només hagi d'apretar un botó sense que ens podem escoltar entre tots i debatre amb madurez, em sembla que és fer-li un flac favor a un club que té una tradició democràtica. Ens omplim la boca dient que som democràtics, doncs hem de fomentar que hi hagi un debat adequat. Això primer. Mm. Segon, hem de veure amb qui fem aquesta operació, a quin preu i en quin termini.
Sí, informació detallada, no?
Home, esclar. És
que no tindràs, bueno, ja t'ho dic.
El tema Spotify es va votar sense saber què es votava. Això sí, se li va donar una ovació al que havia possibilitat l'acord perquè ha cobrat una comissió molt quantiosa. Aquest sí que l'hem aprovat. Però el soci no sap res de lo que té aquest contracte. Però bueno, allò és un contracte patrocini, però és que aquí estem comprometent el futur de l'entitat.
Sí.
No puc contestar aquesta pregunta sense tenir la informació i sense que l'assemblea actuï com a autèntic òrgan democràtic, no com un tràmit davant d'un ordinador. Mm.
Deixa'm dir dues coses molt ràpides sobre això, Joan. Mira, la primera, no em sembla, davant d'una qüestió de tanta magnitud, de rebut, fer una assemblea un dia laborable, telemàtica, 6:45 de la tarda. No ho puc entendre. Segon, jo crec que sortir el president de la Porta a fer una roda de premsa, sortir el president de la Porta i explicar amb detall i sotmetre's a les preguntes dels periodistes sobre aquesta qüestió. Jo crec que és important que els socis ho sàpiguen. I després, em sumo al que he sentit d'alguns observadors, jo crec que el Toni també ho defensa això, que és que tot el que està presentant el Barça o preparant el Barça per vendre's drets televisius o vendre's actius ha de venir de la mà també d'un pla estratègic per recuperar aquests diners. És a dir, tu vens un 49% a BLM, doncs has de tenir un pla estratègic darrere que sobre la taula estigui molt clar si pots recuperar o no aquests ingressos que en aquests moments tu estàs venent. Per tant, queden molts detalls sueltos i jo crec que el president Laporta està obligat a donar explicacions perquè els socis sàpiguen quina tecla han de tocar el pròxim dia 16.
Ok, ho deixem aquí de moment, senyors, ho seguirem comentant, que això donarà per molt. Toni, David, gràcies.
Vinga,
bon debat, bon debat.
Abraçada, Toni, abraçada.
Molt bé, molt bé, molt bé. Ho ha estat molt bé. Seguim. Vinga, adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
Si avui en dia els jugadors del Barça no estan picats, anem malament. Si avui en dia hi ha algun jugador del Barça que està picat, per què no guanya la Champions del Madrid? Sí, aquest és un jugador que ha de ser titular l'any que ve.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Passem per Roland Garros, que té avantatge ara Nadal per recuperar el break per 4-3.
Una imagen, la raqueta se ha roto. No sé qué ha pasado.
Sí, no, la ha soltado al final.
Justo además, cuando ha golpeado.
El golpe ya lo había fallado, ¿eh?
No ha terminado de hacer el golpe con el brazo y se le ha ido la raqueta.
No, pero yo creo que
se la ha revelado. Carla, yo creo que es desesperación por haber fallado. Pero no es desesperación por haber fallado.
No, se le resbala. Se le resbala al final del golpe, pero...
Sí, se resbala.
Digo, pero que el golpe ya lo había pegado y el golpe era malo.
Ahora, yo te digo una cosa. A mí me daría miedo estar en esa pista, ¿eh? O sea, que la gente se cubra, escudos protectores, paraguas, lo que haga falta.
Vuelan raquetas.
Ventaja para don Rafael Nadal Parera.
A ver, ahora que tumba, venga, va.
8 minutos de partido y estamos a punto de arreglar el mal inicio.
Hay que aprovechar los puntos de break, que no vamos a tener muchos, ¿eh?
Eso siempre es uno de los déficits, si es que tiene alguno, de don Rafael Nadal Parera. El servicio de Berefe es buenísimo. El resto sigue un pelín corto. Ataca con el resto. Se marchó. Y mirad cómo se
recupera el break Rafa Nadal, magnífic, 4-4, i servei pel tenista de Mònaco. Informació de l'Espanyol ara amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que té a veure amb l'equip femení, que va caure l'entrenador i ha caigut també la responsable de la secció, que per cert ja té fins i tot substituta.
Sí, mientras el equipo masculino está a la espera de concretar novedades, hay movimientos a nivel de despachos en el femenino porque el Español ha destituido a Raquel Cabezón, hasta ahora la máxima responsable del fútbol femenino. Después de no conseguir el ascenso a la primera división, Raquel llevaba 2 años en el cargo. Su sustituta es Dulós Ribalta, jugadora en su día españolista del 96 hasta el 2007 y actual embajadora del club. De alguna forma, el Español pretende, con esta decisión, dar un giro al fútbol femenino y construir un proyecto deportivo para lograr el ansiado ascenso a Primera División. A esta decisión se le suma la del entrenador del primer equipo, Rubén Casado, a quien también cesaron nada más caer contra el Levante de Las Planas. Tampoco renovará a Nair Lomba, coordinadora del fútbol femenino y cuyo contrato que acababa a final de este mes. Llevaba en el cargo desde enero, cuando colgó las botas por una lesión. Ahora toca elegir a los respectivos sustitutos. De momento no hay noticias de Rubén Rodríguez, que ha sido durante estos años mano derecha de Raquel Cabezón.
També tenim notícia al Barça femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha renovat el míster.
Acabava contracte aquest estiu Jonathan Giraldes, renova per 2 temporades més, fins 2024. El tècnic gallec de només 30 anys, que va ser segon de Lluís Cortés durant 2 temporades, va prendre el relleu el passat estiu després del triplet històric i com a primer entrenador ha aconseguit una temporada notable amb la Lliga Perfecta, la Supercopa, la Copa i també va arribar a la final de la Champions. També renova el seu cos tècnic, Rafael Navarro i Pere Romeu. Tindrà una baixa inesperada a la plantilla, la de Lique Martens, que marxa al PSG. Estem a l'espera que el club francès ho confirmi.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
0-1 ahir a Montilivi, sí, davant l'Eibar. Això s'ha complicat, eh?
Sí, a més amb un dels grans gols, sinó el gran gol de la temporada, de moment a segona, però podríem ampliar el radi d'acció a primera. A Queche, des de 35-40 metres, un xut amb l'esquerra que, bueno, cau a la porteria per l'escaire. Bola tard, Juan Carlos. Ha confirmat Mitchell que està mal defensat perquè podien haver posat una barrera, però es va dormir el Girona. Un Eibar que va atacar més a la primera meitat i a la segona, amb 10, perquè l'afegit de la primera meitat va ser expulsat per doble groga, Tejero, es va defensar. El Girona, ja dèiem que arribava al play-off amb males sensacions i amb falta de gol. 2 partits, 0 gols. Avui, coses estranyes, perquè ahir a la nit va parlar Mitchell després del partit i avui ha tornat a parlar a la prèvia del enfrontament de diumenge, hem rescatat 2 documents. Com està l'equip avui, Mitchell?
Ayer estábamos tocados y hoy nos hemos levantado con la sensación de que hay una final por delante y hay que ganarla. Lo único que nos echamos en cara nosotros, el equipo, es no haber conectado con nuestra afición. Daremos la vuelta a la situación el domingo y se va a ver un Girona con una energía súper súper positiva para ganar un partido que es una final y que nos puede meter en la siguiente eliminatoria. Se trata de ganar y somos capaces.
molt convençut, veig a Mitchell, si no és el missatge d'il·lusió que ha de donar, perquè necessita mínim 2 gols. Confirmades les absències, la resta són dubtes. Absències de Sarmiento i d'Ibra Kebe, segon document del tècnic del Girona.
El Girona se ha levantado siempre y que nos vamos a levantar. Me parece que hay una historia de la ciudad que es 3 veces inmortal. El Girona no muere, el club no muere. Al revés, tenemos la sensación de que nos hemos llevado un golpe fuerte, pero que somos capaces de revertir la situación y mañana hacer un gran partido. Ya te digo que no se trata de ayer, la sensación no era de fútbol, era de... nos faltó energía.
Falta energia. Mitchell, que es posa en la pell del periodista, perquè diu el partit de mañana. No, sí, mañana no. És diumenge. Sí. És diumenge vinent. En els 3 partits d'aquesta temporada ha estat superior l'Eibar, els ha guanyat, inclús el d'ahir, amb 10. Ho té complicat el Girona, però falta un partit i això és esport, òbviament.
També diumenge, Gil, estarem pendents del Nàstic, que afronta la promoció per pujar a segona divisió davant del Racing Ferrol.
A les 6 de la tarda, Balaïdos, aquest Racing de Ferrol, que entrena un vell conegut de l'afició catalana, Cristóbal Parralo, i que és l'equip menys golejat, 26 en contra de tots 2 grups de la primera federació aquesta temporada. I a més, al Nàstic li manca el seu màxim golejador, Bonilla, que per acumulació de targetes no podrà jugar aquest partit. Amb tot, què té a favor el Nàstic? La dinàmica. Arribar en el millor moment de la temporada a aquest playoff. Ho verbalitzava el lateral Pol Domingo.
Sí, evidentment. Anar en playoff, havent-ho guanyat els últims 4 partits, és algo que te motiva, és algo que te dona moltes més ganes per poder guanyar un altre partit seguit. I és el que t'he dit abans, en aquesta categoria és molt difícil guanyar partits. Ja no t'he dit 4 partits seguits, això no sé si ho ha aconseguit algun equip més durant l'any, però és molt difícil. I seria molt diferent si arribéssim al playoff havent perdut 3 partits amb la consciència baixa i amb mala dinàmica, i pues això és un avantatge molt important que tenim nosaltres.
Viatgen de manera oficial 579 seguidors del Nàstic, finançats en un 65% pel club. De manera individual viatjaran molts més en transport propi i que tenen l'entrada absolutament gratuïta distribuïda pel club. Recordem, últim ascens del Nàstic a segona temporada 14-15. També en aquesta primera federació, aquesta nit a les 9 a Amalata, el partit de campió de campions, Racing de Santander, Andorra.
Sort al Nàstic també, sort a l'Andorra, sort al Girona. S'ha posat per primera vegada en el partit Rafa Nadal per davant, domina 5-4, serveix ara Esberef. Fins aquí al futbol, de seguida més.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Charlie Moya, entrenador de Nadal. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo se gestiona la irrupción y la coincidencia con Alcaraz?
¿Os viene bien? Yo creo que son dos estados de una carrera totalmente distintos, ¿no?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Se ha aprobado el nuevo sueldo de Luis Rubiales. Va a cobrar más de 675.000 euros anuales. Le dan 3.000 euros al mes para ayuda para la vivienda.
Hola, Alca, muy buenas noches. ¿Cómo?
¿Él vive en un piso suyo?
Él se ha comprado un piso. Es un ático con piscina privada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, langostino cocido 30-40 piezas en kilo, 9,95 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos, porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReadEU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Anem al bàsquet, Albert, que s'obre la sèrie semifinal a la Lliga CB al Palau Barça-Penya.
Sí, a les 9 de la nit, aquesta semifinal catalana, una eliminatòria, recordem, semifinals al millor de 5 partits, que als quarts de final d'aquest play-off pel títol de la Lliga Endesa era el millor de 3, ara el millor de 5, factor pista pel Barça. El d'avui hem de dir que és el tercer enfrontament de la temporada entre els dos, una victòria per cada equip, els dos enfrontaments a la Lliga Endesa. Noms propis, Brozianski, que és baixa, segueix de baixa a la penya, i el Barça ha donat d'alta avui a Hayes per Dante Exum. Continuen fora Abrines i Sanli. Anem a sentir el mateix Àlex Abrines i també a Carles Duran, l'entrenador del Joventut de Badalona.
Ens han guanyat ja, no? I saben el que han de fer per guanyar-nos. Juguen a un nivell molt alt físic i estan en un bon moment, no? Tenen una mescla de gent jove i de gent amb experiència que bueno, és el que els ha fet arribar fins a semifinals i bueno, tenen una motivació de no sé, 14 o 15 anys que no estaven a semifinals, o sigui que esperem un rival molt dur.
Jo crec que l'objectiu és el primer partit. Intentar fer l'1-0 o el 0-1, depèn de com ho veiem. Intentar guanyar, intentar jugar el millor partit possible. Després ja veurem si fem un 0, un 1-0, ja veurem. Però jo crec que el repte sobretot és el primer partit i després veurem.
Primer partit avui a les 9 de la nit al Palau, el segon també al Palau el diumenge, 12:45, i per cert, ahir el Real Madrid va colpejar primer davant Baskonia, 94-84, es va lesionar Llull. Veurem què té. Demà segon partit també a pista del conjunt blanc del Real Madrid. I també és notícia avui que els entrenadors de la Lliga Endesa han escollit el tècnic del Barça, el coach Saruna Jasikevičius, com el millor entrenador de la fase regular de la Lliga Endesa.
Estem pendents de tot. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
També de les motos, que tenim Gran Premi de Catalunya de motociclisme a Montmeló, al circuit de Barcelona-Catalunya. Aquest cap de setmana estem allà amb el Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, antes de hablar de lo que está pasando en el circuito hoy, comentar que Marc Márquez ha sido operado con éxito en Estados Unidos y ahora a ver cuándo tardamos en volverlo a ver sobre la moto, ¿no?
Sí, sí, esa es un poco la... Bueno, lo previsto, ¿eh? Porque yo siempre digo lo mismo. Está por ver el primer comunicado en el que diga que no se ha operado alguien con éxito y será el tiempo el, sí, que, sí, el que nos demuestre que esa operación que Marc aceptó hacer y se lo dijeron los médicos porque sí que le ha dado una solución, digamos, podemos poner un poco entre comillas, definitiva a sus problemas. Parece que por la descripción que ha hecho el médico que le ha operado en Estados Unidos ha sido así, era exactamente lo que querían hacer y han conseguido que cuadre esa rotación del húmero, cambiarla, pues está rotado en un 33%. Y bueno, pues ahora tiene que pasar los días de posoperatorio en Estados Unidos y la idea es que él, el proceso de recuperación, lo haga ya todo en su casa, en Madrid, totalmente conectado con lo que... con los médicos de Estados Unidos, porque aparte esa la persona que le ha intervenido es la persona que le ha recomendado su médico de confianza, que es uno de los motivos por los que él se trasladó a la capital de España. Así que vamos a quedarnos con esa sensación positiva y también esa primera imagen que ha dejado Marc en sus redes sociales. Ha puesto una foto viendo el entrenamiento, este segundo entrenamiento libre aquí del Gran Premio de Cataluña, desde la cama todavía, con el brazo en cabestrillo y con una sonrisa, así que yo creo que buena señal, y ya digo, esperemos que salga todo bien, y lo que faltará por ver es el tiempo de recuperación.
Perfecto, aguántame un momento, Borja, que vamos a Roland Garros, que tiene pelota de ser Rafa Nadal.
Carla Suárez, Rubén Parra, nos contáis la clasificación de Rafa para la final, ¿eh?
Vale, un abrazo, Muni.
Un abrazo grande, hasta adiós, luego, adiós. Ahí siguen los compañeros, nosotros...
Vamos, ahora turnen de seguida. No nadie, Borja, ¿dónde tenemos que poner el foco este fin de semana en el circuito?
Pues mira, yo creo que por lo que hemos visto hoy, y ya lo era el foco que teníamos que poner, es en el nombre de Aleix Espargaró. Es evidente que es un piloto que lleva muchos años en el Mundial, que empezó a hacer buenos resultados este año y costaba imaginar que iba a mantenerlos, pero está siendo súper regular, y tan regular como para ser el mismo segundo de la general, a solo 8 puntos de Quartararo. Es un circuito que evidentemente a él le gusta, Aleix nació aquí al lado, de hecho siempre cuenta eso de que su colegio estaba a 3 kilómetros de aquí, escuchaba las motos desde clase. Hay unas condiciones en pista que a él le va muy bien y a su moto, son similares a las de Argentina, donde consiguió su primera victoria, bueno, la única que tiene en el Mundial, pero la primera victoria en MotoGP este mismo año, y encima además, si todo eso digamos era la previa, hoy en los entrenamientos libres ha sido también el más rápido, ha sido el más rápido con más de 3 décimas de adelanto sobre el segundo clasificado, que ha sido su compañero de equipo, Maverick Viñales. Y eso es mucho margen, porque entre él y el tercero hay casi medio segundo, y entre el tercero y el décimo no se llega a 2 décimas y media. O sea que ha sido un golpe fuerte sobre la mesa de Aleix Espargaró, queda todavía todo lo que pase mañana, pero ahora mismo yo creo que es el hombre en el que hay que poner los ojos.
Perfecto, pues nos vas contando, Borja, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vinga, passem per Roland Garró a veure com acaba aquest joc, aquest desè joc que està sent llarguíssim. Té avantatge ara, Zverev.
Aplaude la Chatrier.
Para mí es muy buena noticia, Ángel, que jugando como está jugando Nadal, hayamos tenido una bola de set ya, ¿eh?
Sí, desde luego no está jugando arrollador ni mucho menos. Pero ya te digo que Zverev tampoco necesita, o sea, no sé cómo decirlo, no necesita ritmo, no necesita un partido. No. Zverev juega lo suyo, a saque, 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 y cuanto menos que le pasa. ¿Os acordáis contra Alcaraz que nos dio la sensación de que tampoco? Mira, otra doble falta, mira cómo se enfada, mira el puñetazo que pega la raqueta. Si cuando yo os digo que estoy viendo a Casper...
5 a 4 Nadal, es que Casper, 40 iguals.
Otra vez se posa...
Gil, superstar.
T'agrada la samarreta, eh?
No, no em desagrada, però no és la del Barça.
Ja tota, si no recordo malament, això de l'impuls del 92, per aquelles dates estava de moda aquesta cançó.
Rosarito, ¿no?
Rosario. La cançó es diu Mia Mama i després va per uns altres camins, però bueno. Escolta, que volem homenatjar un home bordalàs que avui l'han fet fora del València, però que marxa deixant una de les verdades del barquero.
El Fútbol Club Barcelona tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran Torres. He leído por 55 millones. Y bueno, el presidente anuncia más fichajes. ¿Dónde está el fair play, no?
Bola de set para Nadal.
Bola de ser para Nadal. A veure si som capaços de cantar-la. Igual no ens dona temps, eh? Quedan 30 segons per les 4. Sílvia, bones vacances, eh? Per cert. Que t'ho passis bé.
La cultura del una bola más es maravillosa.
Es importantísima. Y no te creas que lo hacen mucho.
Arribem a les 4. Seguiu connectats a la COPE i al partit de Nadal.